5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip que fa possible que tot això sigui factible. Avui encapçalat pel Marc Pujol, el Toni Olivella el tenim mig a la reserva, però a punt per si en un moment determinat s'ha de donar un cop de mà. A part d'ells dos, també hi ha la Goretti Martínez, que, com us explico cada setmana, recull aquestes meves explicacions sobre fets històrics i els penja de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres les pugueu escoltar i consultar i criticar tant com vulgueu i, en definitiva, compleixin la seva missió. Però tot això no seria possible sense, o es faria molt més feixuc, si no hi hagués la música. La música a la ràdio és com, no ho sé, és com l'oxigen pels humans. I avui hem volgut triar una cançó que no és cap cançó que tingui un motiu específic, però jo feia dies que la volia posar. I, per tant, avui començarem el programa amb una cançó del Lluís Llach, una de les seves antigues cançons, que porta per títol En Quitaró.
Si pel carrer et trobes sol, pregunta per en Quitaró. Si el cap peló te fa molt mal, pregunta per en Quitaró. Si no saps on anar a parar, demana per en Quitaró. Això és un nom molt mal trobat, però se li diu en Quitaró. És un home vell que viu en un carrer vell, s'aguanta en un bastó vell i seu en un banc molt vell. Si passejant tu vas amb ell, seràs feliç amb en Quitaró. Sentiràs com tot és millor sempre al costat d'en Quitaró. I tu riuràs, tu somiaràs, seràs quasi com en Quitaró. Amb el cap alt pujaràs en dalt, faràs com en Quitaró. I la gent riurà quan us vegi passar, però tu no ajupis el cap, és l'enveja la que ho fa. Si pel carrer et trobes sol, pregunta per en Quitaró. Si el cap pelot te fa molt mal, pregunta per en Quitaró. Si no saps on anar a parar, demana per en Quitaró. Això és un nom molt mal trobat, però se li diu en Quitaró.
De novembre de l'any 1989, el dia que a Praga, Txecoslovàquia, i en especial a la capital Praga, s'inicia la que serà coneguda com la Revolta del Vellut, que farà caure el govern comunista uns quants dies després d'aquesta primera fita. La Revolució del Vellut és un procés pacífic pel qual la comunista el comunista estat de Txecoslovàquia evolucionarà i acabarà donant dos estats amb sistemes polítics democràtics, l'estat txec, o sigui, Txèquia, i Eslovàquia. Bé, però hem de dir que ja a Txecoslovàquia, quan era l'època dels comunistes més durs i més forts, ja va viure, a l'any 1968, la Primavera de Praga, un fenomen, un moviment que va, diguem-ne, d'alguna manera endolcir, va flexibilitzar el règim comunista, però que va acabar sent violentament avortada per la invasió de les tropes russes, la segona, després de la Segona Guerra Mundial, i aquesta ocupació de les tropes del Pacte de Varsovia, perquè no era només Rússia, sinó que era tot el paquet, no va acabar fins a l'any 1991, quan, curiosament, a la mateixa Praga, els dirigents de tots el bloc de l'Est van aprovar dissoldre el Pacte de Varsovia, que ja sabeu que és l'equivalent a la OTAN a l'altra banda, o era l'equivalent a la OTAN a l'altra banda. De fet, el 1989, quan tot això passa, a Txecoslovàquia és un país industrialitzat, és un país florint, que floreix a la bloc de l'Est, junt amb la República Democràtica Alemanya, però té un problema de demografia, necessita immigració, a més, tota la seva indústria, o molta de la seva indústria, està dedicada a l'armament i a les armes i a la indústria pesant, i per tant té un mercat a més interior que només són els països del bloc de l'Est. Per resoldre tot això serà el propi règim comunista el que liberalitzarà les empreses, deixarà entrar empreses estrangeres, deixarà entrar capitals estrangers sense posar-li condicions, i tot això afavorirà un cert clima de relaxació. En relaxació que farà que el dia 16 de novembre de 1989, amb motiu del Dia Internacional de l'Estudiant i en record un dels estudiants morts i de la repressió dels nazis durant 50 anys, es fa una manifestació. Això es feia a Bratislava. L'endemà els habitants de la capital diuen: doncs nosaltres també en farem una, i efectivament el 17 de novembre de 1989 es fa una gran manifestació a Praga, oficialment amb el mateix objectiu, però així com la del dia abans havia acabat bé, aquesta acaba amb càrregues de la policia contra els manifestants, amb falses notícies d'estudiants morts que van incitant la cosa, i de fet comencen a generar-se allò trobades, es creen plataformes, es fan vagues d'estudiants, es fan grups d'actors que fan assemblees i totes aquestes coses, i al final es creen dues plataformes cíviques, a la part de Txèquia el Fòrum Cívic, i a la part d'Eslovàquia el Públic contra la Violència, que així es deia. Tots dos moviments reclamen, amb diferències, però reclamen reformes, dimissions i tal, i per tant es va extenent i convoquen una vaga general pel dia 27 de novembre. Fruit de la pressió popular, el dia 24 de novembre de 1989 dimitirà en ple tota la cúpula del Partit Comunista, inclòs el secretari general, i per tant que Miloš Žižek, que també dimiteix. La vaga general del dia 27 rep el suport del 75% de la població i marca l'inici, el canvi de tota aquesta història. L'endemà mateix el Parlament anul·larà les disposicions, un article constitucional que diu que els únics que poden fer política és el Partit Comunista, i per tant s'obre el ventall. El dia 10 de desembre el president Gustav Husak, que havia estat posat l'any 1968 per la Rússia comunista i encara durava, nomena govern provisional amb gent de l'oposició, alguns de l'oposició, i dimiteix, culminant així la revolució del vellut. La revolució de vellut ja s'ha fet a Txecoslovàquia, però llavors ens ve lo difícil, ara que ja ho hem destruït, ara reconstruïm-ho. I serà el 29 de desembre quan el Parlament Comunista elegeixi el dissident, vull dir, no comunista, Václav Havel, com a president per unanimitat. Es formarà un govern de coalició amb el Fòrum Cívic, aquella plataforma que dèiem que es havia creat a Txèquia, i el Partit Comunista de Txecoslovàquia, aquest en minoria, però i el Parlament entra en un debat sobre tota la constitucionalitat i tot el d'això. El debat, curiosament, serà batejat com la guerra del guionet, perquè un dels articles més punyents, diguem-ne, és el que diu si hem d'escriure Txecoslovàquia tot junt o si Txeco i Eslovàquia ha d'anar separat per un guionet. Bé, en qualsevol cas, el mes de juny del 1990 es convoquen les primeres eleccions democràtiques lliures que guanyarà el Fòrum Cívic i que farà a Václav Havel president de la futura Txecoslovàquia, perquè s'està començant a discutir la Constitució i totes aquestes coses. Mentrestant, el món està revolucionat, cau el mur de Berlín, la República Democràtica s'ajunta amb la República Federal, la URSS acaba separant-se amb 15 repúbliques independents, etc. Però a les eleccions es produeix un fet, clar, que la cosa no... A Txèquia guanyen uns i a Eslovàquia guanyen uns altres. Les posicions són bastant diferents, però s'intenta posar-se en un mateix Parlament. El 3 de juliol de 1992, els parlamentaris eslovacs, els eslovacs es neguen a votar Havel i, per tant, demanen renegociar el pacte entre les dues nacions. S'estableixen negociacions i el 17 de juliol els eslovacs proclamaran pel seu costat, pel seu cantó, la independència de Txèquia. Dos dies després el Havel dimitirà i els eslovacs diran, bueno, escolta, doncs si aquells es fan una nació independent, doncs nosaltres també. I passa, s'acorda una separació que serà batejada, curiosament, i seguint la norma anterior, com el divorci de Vellut, que s'oficialitzarà el 31 de desembre de 1992, creant dues nacions. I com que tot plegat va ser, s'ha de reconèixer, una revolució, i una revolució més que important per tot el que portaria després, hem buscat una cançó que parli de revolució. No és difícil, n'hi ha moltíssimes. Hi ha la cançó aquella dels Beatles, però nosaltres hem buscat una versió de la Nina Simone que us interpretarà aquesta Revolution.
Of all the evil that will have to end.
It will, oh yes, it will. Does it affect me?
All right.
It will end.
Well, all right.
Well, all right.
Some folks are
de novembre de l'any 1787, el dia que neix a la localitat de Cormeilles en París, al costat de París, el que serà durant un temps l'inventor de la fotografia, ja veureu per què us ho dic, Louis Jacques Mandé Daguerre. Ell era d'una bona família que venia de procedència basca, va ser educat en les lletres i en l'art fins als 14 anys, quan la família li va dir, bueno, nen, toca començar-se a guanyar la vida, amb 14 anys, eh? Ja dic, i d'aprenent d'arquitecte, va entrar com aprenent en un despatx o en un gabinet d'arquitecte, va passar a aprenent de pintor de decorats teatrals. perquè va aconseguir ser ajudant del gran escenògraf que en aquella època dominava l'escena francesa, Prévost. El que volien era buscar la manera de poder posar dalt de l'escenari totes les informacions, no? De fet, el de guerra, el 1827, quan ja tenia ara una miqueta granadet, va inventar, diguem-ho així, el diorama. Ja sabeu, aquella mena de cortines que es posen al voltant de l'escenari i que van canviant en funció del que s'hi representa o del que s'hi diu. És un model tridimensional de paisatge pels decorats teatrals. Ells el que buscaven era reproduir la realitat en imatges sense necessitat d'anar pintant cada dia un decorat. I amb això ell va conèixer el Nicéfor Niépce, un tècnic també amb tot això, que des de l'any 1820 treballava en una tècnica que era la tècnica de la placa de betum de Judea, un material que untaves una placa, posaves en una cambra fosca i et donava imatges fotogràfiques, et donava una imatge fotogràfica, però el problema és que es havia de deixar bastantes hores, moltes hores. Però bé, ell ja ho havia aconseguit el 1826 i, per tant, quan entra en col·laboració amb el Daguerre, s'associen tots dos i el Daguerre li reconeix ser l'inventor del que llavors es deia heliograf, que és aquesta càmera fosca amb aquesta placa dintre i, per tant, el precursor de la màquina de fer fotos o de la càmera de fer fotos. Entre tots dos es van dedicar durant un temps a millorar el procediment. I dic durant un temps perquè 4 anys més tard d'aquesta associació, el 1833, el Niépce mora sense haver registrat ni fet públic el seu descobriment, el descobriment d'aquesta càmera, mentre ell, el Daguerre, seguia millorant el mètode, reduint el temps d'exposició, gràcies a que va substituir aquest betum de Judea, una substància una mica estranya, pel iodur de plata. El iodur de plata és una substància sensible a la llum i, per tant, només deixant que la llum li toqui una estoneta, ja canvia d'aspecte i, per tant, fa una placa i dona una imatge. Ja feia molts anys que estava descoberta la substància, però ningú li havia trobat aquesta utilitat. El 1835, el Daguerre fa una cosa molt lletja. Com que sap que el fill del Niépce està en apurs econòmics, li ofereix un grapat de bitllets i es queda tot el negoci que passa a ser propietat seva. A més, titular, i per tant, què passa? El mètode el batejarà com el Daguerrotip, el tip de Daguerre, el de Daguerre, que és ell. Perfeccionarà el moviment, el procediment fotogràfic i, com dèiem, ho batejarà com el daguerrotip i farà la primera fotografia d'una persona al bulevard del Temple de París fent servir, ja millorant una mica la tècnica, plaques de coure platejat que es havien sensibilitzat amb vapor de iode amb el producte aquell i després es revelaven amb vapors de mercuri i es fixaven amb aigua salada. Però tot això tenia un problema i és que les fotos, bueno, eren totes úniques. Bé, tot això que refereix amb el daguerrotip es farà públic finalment el 7 de gener de 1839 en una reunió conjunta de les Acadèmies Franceses de Ciències i de Belles Arts, a la qual el Daguerre hi porta les primeres imatges. L'acadèmia queda absolutament impressionada, es compromet i comença a gestionar amb el govern francès que li compri els drets amb el Daguerre a canvi d'una pensió vitalícia de 6.000 francs i una altra pensió vitalícia pel fill de Niépce, aquell que havia estat afaitat, de 4.000 francs, l'Isidor. Després, el govern francès ho fa i el 19 d'agost de 1839 presentarà l'invent en públic com un regal que França fa a tot el món. És a dir, no renuncia a posar exclusives i a cobrar royalties, que ara en diríem, no? I el que fa és publicar les instruccions de treball, és a dir, com feia les fotos el Daguerre, i mentrestant amb ell el fan membre d'honor de l'Acadèmia Nacional de Disseny. Ràpidament la notícia s'escampa per tot el món, comencen a haver-hi innovacions. Hi ha un britànic, el Talbot, que millorarà el mètode perquè el que farà és, per comptes de fer fotos, fer negatius. I, clar, amb els negatius podrem fer més còpies. Bé, això farà que la fotografia comenci a tenir un èxit fulminant. El primer any es construeixen quasi 500.000 d'aparells. El Daguerre treu al mercat un d'especial, numerat i fidissignat, i tot això. I durant el reste de la seva vida, per dir-ho així, es dedicarà a promocionar l'invent amb diverses vies, val a dir que sense massa èxit. Finalment tindrà el reconeixement mundial com a autor, però no ell sol, sinó incorporant el Niépce, que, en realitat, va contribuir fent les primeres investigacions. Daguerre morirà el 10 de juliol de 1851 a prop de París, al cementiri Brissy-sur-Marne, i allà és on està enterrat i on hi ha un monument a la seva tomba. L'home que, en el fons, va ser pioner de la fotografia, junt amb en Niepce, no em cansaré de repetir-ho, junt amb Nicéfor Niepce, perquè doncs, van saber fer, convertir en imatges el que fins aquell moment era una simple il·lusió òptica. Així doncs, recordem una vegada més que estem parlant de Louis Jacques Mandé Daguerre, inventor del daguerrotip, que un cop perfeccionat per altres persones es convertiria en la càmera fotogràfica. I com que parlem de la càmera fotogràfica, com qui diu, la fotografia, doncs hem buscat una cançó que tingués relació amb això, i n'hi ha una de l'Antonio Carlos Jobim que ve allò al pelo, que en diríem, perquè porta per títol Fotografia i explica les sensacions del cantant amb totes aquestes coses. Bé, per tant, completem aquesta segona efemèrides d'avui amb la cançó Fotografia, interpretada per Antonio Carlos Jobim.
Eu, você, nós dois aqui neste terraço à beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem de ir embora, a tarde cai em cores se desfaz, escureceu. O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu. Você e eu. Você, nós dois sozinhos neste bar, à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar, e há sempre uma canção para contar, aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. Sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo.
Dinou de novembre de l'any 1600. El dia que neix a Escòcia el que serà rei d'Anglaterra, Escòcia i Irlanda, Carles I. Carles I era el segon fill de Jacob I, el rei Jacob I, i la reina Anna de Dinamarca, casada amb ell, i que va heretar el tron de Gran Bretanya, bueno, del que seria amb el temps Gran Bretanya, quan va morir el seu germà gran, Enric, i ell va quedar com a germà més gran, com a primer de la llista, i va ser proclamat príncep de Gales el 1616. El noi, durant la guerra dels 30 anys que tenia Anglaterra amb la resta d'Europa, va pretendre, va intentar festejar la infanta espanyola Maria, que era filla de Felip II, per això va viatjar a Espanya l'any 1623, però no va aconseguir acordar el casament perquè els espanyols li exigien convertir-se al catolicisme perquè la seva monarquia era catòlica, apostòlica i romana. El Carles, doncs, va decidir esperar fins que el 1625, mort el seu pare, va pujar al tron i es va casar, ara sí, amb l'Enriqueta Maria de Borbó, que era germana del rei Lluís XIII de França. El noi Perdoneu, el noi no era gaire de feina i aviat es va allunyar de les feines de govern encomanant-les amb el seu secretari, George Villiers, més conegut com el duc de Buckingham. Ho va fer fins al 1628, quan, ja veurem, el van matar. Bé, el que va fer el Carles I aquest, doncs, és demanar calés. Demanar calés perquè, com que estaven a la guerra dels 30 anys, doncs, ell havia de tenir un bon exèrcit, totes aquestes coses. Però el Parlament li va negar pujar-li i tal. I llavors ell què va fer? Dissoldre el Parlament i continuar funcionant amb els impostos que ell anava posant a cor que vols. El 1626 i el 1628 tornarà a repetir l'operació. Ara ja amb l'interposat del duc de Buckingham, que és el que negocia i tal, però no hi ha manera. En aquella, en l'última convocatòria, la de 1628, la resposta dels parlamentaris és entregar al rei una petició de drets. El rei diu, escolta, aquí ni drets ni punyetes. S'estripa la petició i continua durant 11 anys manant despòticament, és a dir, sense tenir en compte el Parlament. Però, com que imposant diferents coses, i fins i tot el 1637 imposant-los en els escocesos que han de seguir l'església protestant, i els escocesos, religiosos com són, diuen que no en volen saber res, i el Carles els hi declara la guerra. Com que els hi declara la guerra, necessita més exèrcit. I com que necessita més exèrcit, necessita més diners. El 1640 torna a fer la petició, li tornen a dir que no, li demanen que signi la pau amb Escòcia, però ell no vol i se'n va. El 1640, també cap a final d'any, tornarà a convocar el Parlament, el que s'anomena el Parlament Llarg, perquè les sessions van durar més temps i aquí es van establir negociacions, no va ser allò un teva meva. Aquest Parlament, presidit per John Pin, aconsegueix controlar el govern, alliberarà els presos polítics que mentrestant el rei ha anat fent i processarà dos consellers del rei per defraudadors. A més a més aprovaran lleis que anulen algunes arbitrarietats del rei, l'obliguen a convocar, ha estat 11 anys sense convocar Parlament, l'obliguen a convocar Parlament cada 3 anys, a no posar impostos excessius i a tornar el poder a les corporacions locals. Amb tot això es divideix el Parlament i els irlandesos, també la majoria catòlics, es revolten contra el rei que vol imposar el protestantisme a tot el seu territori. El Carles no té cap exèrcit i diu, bueno, com ho farem? En canvi, el líder parlamentari aquell, el John Pym, ha aconseguit una colla de gent adepta i, per tant, el Parlament va creant el seu exèrcit. I al final la cosa acaba amb una lluita, o acabarà amb una lluita, entre els puritans, els cavaliers, nobles monàrquics que estan a favor del rei, i els roundheads, els caprodons, que són els que estan a favor del Parlament. Al començament, totes les victòries van del costat del rei, perquè doncs, tots aquests nobles que hi han entrat han aportat els seus exèrcits particulars, i això farà que el bàndol contrari apareixi una nova noblesa, la petita noblesa que s'anomena, amb gent de tanta vàlua política i militar com l'Oliver Cromwell o el Thomas Fairfax, que capgiren la situació, comencen a apallissar el rei anglès i comencen a estendre les seves idees de que per què coi volen un rei. El Carles intentarà finançar-se, intentarà buscar diners amb decisions impopulars, i això cada vegada el portarà més avall. Cada vegada tindrà més derrotes, la batalla de Newbury, la batalla de Marston Moor, la batalla de Naseby, definitivament decisiva, que farà que el Carles I es rendeixi a Newcastle, i això permetrà que Oliver Cromwell sigui nomenat el cap de tot l'estat, el Lord Major, i tingui el recolzament de tot el Parlament. Sobretot quan el rei, per acabar-ho d'arreglar, fuig de la presó on estava i se'n va a l'illa del White amb intenció de tornar a la lluita. El Parlament nou farà un altre exèrcit que apallissarà el rei, el farà presoner el 1648 i el 20 de gener de 1649 el jutjarà a Westminster, on serà condemnat a que li tallin el coll. El 30 de gener de 1649, doncs, Anglaterra deixarà de ser un regne, passarà a ser una república anomenada Commonwealth. I tot perquè el rei no va ser capaç, no va ser flexible a aquestes d'això, però clar, eren reis absoluts, aquestes exigències. Eren reis absoluts i, per tant, doncs, el que ells deien es havia de fer. Aquí, en canvi, vam anar d'altres d'altres formes. I per això hem triat una cançó que forma part d'una sarsuela que porta per títol la sarsuela El rei que rabió i que es porta per títol La dimissió. És una reflexió sobre el paper del rei i totes aquestes coses que canta, junt amb un cor, el Manuel Asensi. Aquí teniu, doncs, de la sarsuela El rei que rabió, la peça La dimissió.
La dimissió,
la dimissió.
La dimisión,
la dimisión,
la dimisión.
Nos pinta por completo de la gobernación. Nos ponen un aprieto su determinación.
¿Qué hacemos?
No lo sé.
El caso es de pensar.
Mentiremos, calculemos si debemos renunciar. Mentiremos, calculemos si debemos renunciar.
La dignidad lo impone.
Obremos con valor.
Exígelo el decor.
Lo pide nuestro honor.
Sí, señor, sí, señor. ¿Qué hacemos? No lo sé. Forzoso es decidir.
Mentiremos, calculemos si debemos dimitir.
Audacia, energía,
no más debilidad.
Tengamos entereza,
tengamos dignidad.
Es verdad, es verdad.
Tengamos entereza, energía y dignidad.
¿Qué hacemos? No lo sé.
Sumarse hay que impedir. Miremos, calculemos si debemos transitir. Miremos, calculemos si debemos transitir.
Eso sí. Eso no. No lo sé.
¿Qué sé yo?
Yo jamás.
¿Para qué? ¿Qué sé yo? No lo sé.
Compañeros, compañeros, si salvo la situación, voy a decir con complaceros con mi determinación.
Sepamos, pues, la decisión.
Decid cuál es vuestra opinión. No encuentro más que un bobo, no hay otra solución.
¡Emoción!
Hagamos todo, todo, menos dimisión.
Tenéis razón, somos en todo, de vuestra opinión.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
20 de novembre de l'any 1870. El dia que a Roma es suprimeixen el que fins aquell moment s'havia anomenat estats pontificis. Uns estats pontificis que tenen el seu origen a l'any 476 en el papat de Roma, en el govern del papa de Roma, que aquell any es troba amb què els imperis romans, l'imperi d'Occident i l'imperi d'Orient, cauen. Cauen en mans dels bàrbars que han envaït, en concret envaeixen el d'Occident, però respecten el d'Orient, que té la capital a Constantinople. Mentre que el d'Occident, que tenia la capital a Roma, doncs passa la capital a Ravenna i després ja ocupat per aquests bàrbars germànics, doncs desapareix. Però clar, els bisbes i el cristianisme eren importants a Occident, sobretot a través de, precisament, del bisbe de Roma, és a dir, del papa. Roma encara pertanyia a l'imperi bizantí, oficialment, però Constantinople quedava molt lluny, les ajudes no arribaven, les peticions no paraven de sortir, i l'arribada dels bàrbars va deixar tota la zona occidental d'Europa sense poder civil. I què va fer? Doncs buscar algú que tingués poder, encara que no fos civil, encara que fos religiós. I aquest poder el tenia el papa. Per tant, el papa, quan arriben els lombards, quan aquests bàrbars comencen a entrar a Itàlia, agafa el control, ell ja tenia el control religiós, agafa el control polític i el control militar de totes les zones que estaven, totes les regions que estaven sota la jerarquia de Roma, i emprèn el control polític i militar, com dèiem. Però els lombards volen guerra i no paren d'enviar exèrcits que Roma va intentant refusar, etc. I per tant els papes diuen, bueno, escolta, potser que ens espavilem una mica, els successius papes que van passant, i que busquem ajuda de Constantinople. Al final, aquesta ajuda de Constantinople no arriba, el papa envia pastafang a l'Orient, envia pastafang a l'imperi oriental, l'imperi bizantí, i el papa Esteve II, l'any 756, arriba a un acord amb el rei dels francs, el rei dels francesos, dels futurs francesos, que és el pare de Carlemany, i que tornarà a Roma tots els territoris on fins aquell moment havia manat el papa. Amb això neix, per tant, un estat pontifici que s'anomenarà estats pontificis perquè cada tros està manat per un noble diferent, mentre, per la seva banda, el Carlemany, ja agafant l'imperi, agafant els territoris del seu pare, crea un imperi a la part occidental del continent. Posant les coses clares amb el papa, que, bueno, que té el seu poder a Roma, però que ha de demanar permís amb l'emperador Carlemany per fer tot el que fa. A canvi d'això, doncs, Roma el nomena emperador oficial de la cristiandat. Quan el 843 cau l'imperi de Carlemany, Roma es queda, com se sol dir, amb una mà al davant i una mà al darrere. I, per tant, tots els reis d'Europa, aquests que tenien pretensions d'enxamplar els seus regnes, doncs miren a Itàlia, miren a Roma, a tot el que depèn de Roma i el papat, i intenten agafar-s'ho. Els papes van buscant ajuda, ara salien amb un, ara salien amb un altre, i amb tot això, diguem-ho així, que van fent la piu-piu, per tota la història. A més, el cristianisme ja s'ha extès i està assentat a tota Europa, comença a tenir un poder important i es va expandint. Els papes mantindran l'autoritat, hi haurà algun breu episodi de revolta o d'ocupacions i tot això, però els papes mantindran l'autoritat gràcies a que, com que tenen la clau de la religió, doncs els militars aquests o els reis aquests no acaben de voler trencar, i Itàlia es converteix en una mena de tauler on ara entren els francesos, ara entren els catalans, ara hi van els espanyols, i totes aquestes coses. Durant un mil·lenni ben llarg, Roma dominarà tota aquella regió amb els papes com a reis. És la constituïda amb capital del que s'anomenarà ja llavors Estats Pontificis i que serà el centre del món cristià. A finals del segle XV i començaments del XVI serà el màxim esplendor de tot això, arribant a ser la primera potència a tota la península italiana i abarcant la majoria de províncies del sud i algunes del nord també. El papa delegava amb tot això, perquè ell ja tenia prou feina amb els cismes i els protestants i tot això, delegava el seu govern en altres mandataris, allò se centrava a Roma, i el que van fer va ser convertir-la, la capital, la ciutat, convertint-la a la capital mundial de l'art. Li van prendre la prepotència cultural a Florència. Els papes van voler, diguem-ne, fer de Roma una gran ciutat. És l'època en què comencen a fer, busquen artistes, els millors, ells hi fan encàrrecs els més espectaculars. És quan el Miquel Àngel i el Rafael es fan els amos de Roma, creant la Capella Sixtina, la cúpula de Sant Pere, les estàncies del Rafael i tot això. Però els papes, en els segles XVIII i XIX, han de començar a enfrontar-se a un moviment que els hi va en contra, els hi és crític. Perquè aquest moviment el que vol és unificar tota Itàlia en un règim que, a més, no tingui una supremacia religiosa. I, per tant, les regions lluiten entre si per fer-se més d'això, però també lluiten per unir-se, per fer-se més fortes, però també per unir-se. Després de la Primera Guerra d'Independència, que no aconsegueix res, el Victorio Emmanuel II, amb el recolzament del Garibaldi, del guerriller Garibaldi, anirà conquerint tot el sud d'Itàlia, al final conquerirà Roma i, al final, i per tant, provocarà o promourà la unió de tot el territori italià sota el poder del Víctor Emmanuel II, el dia 20 de novembre de 1870, com dèiem al principi, prenent-li el papa tot el seu poder terrenal, això sí, conservant el poder espiritual, si és que això suposa alguna cosa, i, per tant, provocant el final dels Estats Pontificis. El papa que pateix tot això és Pius IX, que, bueno, es nega a acceptar la seva derrota, es refugia en el Vaticà, que es convertirà, doncs, en l'Estat Vaticà ja, com dèiem, després de la desaparició dels Estats Vaticans. I com que tot això anava de la ciutat de Roma, volíem posar una cançó de la ciutat de Roma, però ens semblava que era molt, molt fàcil. I com que tots nosaltres som una mica més partidaris de París que de Roma, per allò de que és més europea i més d'això, doncs hem buscat un italià que canti París. I aquest italià no és ni més ni menys que el Paolo Conte, i la cançó que dedicarem amb aquesta altra ciutat, que no és Roma i que considerem que hauria de ser la capital d'Europa, és Parigi. Per tant, aquí teniu Paolo Conte, Parigi.
Lo so che questo non è cipria, è sorriso. E sì, che non è luce, è solo un attimo di gloria. E riguarda me, che sono qui davanti a te sotto la pioggia, mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia. Chissà cosa possiamo dirci in fondo a questa luce, quali parole. Luce di pioggia e luce di conquista. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morir d'amore la gente. Zarara, zarirararara. Io e te, chissà qualcuno ci avrà pure presentati, e abbiamo usato un taxi più, un telefono più, una piazza. Io e te, scaraventati dall'amore in una stanza, mentre tutto intorno è pioggia, pioggia, pioggia e Francia.
De novembre de l'any 1852, el dia que neix a la ciutat de valenciana de Vila-real Francesc d'Assís Tàrrega i Aixea, compositor i primer concertista de guitarra del seu temps. En Francesc de Tàrrega era fill de Francesc Tàrrega, però Francesc Tàrrega Tirado i Antònia Eixes, que estaven relacionats amb el convent de Sant Pasqual de la vila de Vila-real. El nen, de petit, va tenir un accident amb força transcendència perquè, mentre estava a càrrec d'una mainadera, va escapar-se d'aquesta mainadera, va caure en una séquia i es va danyar la vista per sempre. El pare, previsor, va pensar que aquell nen podia perdre la vista, com de moment no l'havia perdut, però la podia perdre, i per tant va decidir traslladar la família a Castelló i dur-lo a classes de música, pensant que, en cas de que quedés finalment sec, quan es fes gran, podria guanyar-se la vida tocant un instrument. Allà, a Castelló, doncs, va posar-se en mans d'un músic sec, també, el Eugenio Ruiz, que li va donar les primeres lliçons, mentre un altre, el Manuel González, més conegut com el sec de la Marina, l'iniciava en l'interpretació amb la guitarra i era important en aquella època, en els trucs que podia fer per animar el públic a ser més generós amb les seves propines. El 1862 arriba a Castelló un concertista famós en aquell moment, Julián Arcas, i sent tocar el nen. I, carai, diu, escolta, aquest noi va molt bé. Sorprès de l'habilitat, parla amb el pare, li diu, escolta, aquest nen l'hauries d'enviar a Barcelona per millorar la seva tècnica, perquè ja toca bé, però allà el acabaran de perfeccionar i tot això. El pare diu, doncs vinga, som-hi, que no ha estat res. El porta cap a Barcelona, a casa d'uns parents. Allà comença els estudis, però ben aviat s'escaparà de casa, s'escaparà tot el dia, marxarà de casa, perquè s'ha unit a un grup de joves músics que va tocant per les tavernes de Barcelona i fent diners, així, saltant-se les classes, clar. Enterat el pare, agafarà les cames, vindrà a Barcelona, l'agafarà de l'orella, tira cap a casa i cap allà que se'n van. I com que l'economia familiar en aquell moment no va així allò gaire boiant, el forçarà a que busqui una manera d'incrementar els ingressos familiars. El nen diu, doncs jo el que sé fer és tocar música amb la guitarra, doncs toca música amb el pianista. Pianista i guitarra, vaja. Donarà concerts als pobles veïns, tocarà de pianista al casino de Borriana, ajudant així, i tot alternant amb la guitarra, això també s'ha de dir. De fet, animat per un amic ric que té un amic, a casa seva són molt rics, l'amic li paga un viatge i estada a Madrid per millorar coneixements, en definitiva per anar a fer un curs al Conservatori Nacional de Música. I anirà al 1874 i estudiarà composició amb Emilio Arrieta, però els estudis són difícils, són complicats. En aquell moment el que està més de moda és el piano, la guitarra no tant, perquè es considera inapropiada per fer concerts. Perdó. I la guitarra es dedica només a acompanyar cantants. El propi director del Conservatori Nacional de Música, vista la seva qualitat amb la guitarra, li recomana que abandoni el piano. Ja ho sé que serà difícil i tal, però tu fes-ho i centra't amb la guitarra. I sí, el noi ja el trobem el 1870, que dona classes de guitarra, que fa concerts amb una gran regularitat i que entre els seus competidors, diríem, és conegut com el Sarasate de la guitarra, és a dir, que té reconeixement a tot arreu. El 1880 ha d'anar a fer un concert per substituir un amic seu i va a Novelda i fa el concert, i en aquell moment coneix la que serà la seva futura esposa, Maria Rizzo, però li diu, escolta, hauries d'esperar perquè jo tinc uns compromisos i tal, i en concret l'any que ve haig de fer una gira. I sí, el 1881 emprendrà una gira per França, fa un gran concert a Lió, on triomfa espectacularment, després passa a París, coneixent tot de gent important del món de la música, actuant a diversos teatres i tocant inclús per la reina d'Espanya, per Isabel II, que està exiliada. Continuarà cap a Londres a fer uns altres concerts amb gran èxit i finalment tornarà a Novelda per casar-se amb la seva promesa i traslladar-se a Madrid, on fixarà residència i tindran la seva primera filla, la Maria Josefa, que lamentablement morirà molt jove. Establerts a Barcelona després, per fugir dels records de tot això, ell tindrà el centre logístic a Barcelona, però tindrà grans interpretacions i grans actuacions fora d'allà. Perpinyà, Cádiz, Niça, Mallorca, París, altra vegada València, i vinga a fer concerts. I a Barcelona estarà protegit per una rica vídua, la Concha Martínez, que li deixarà sense cap lloguer ni res una gran mansió al barri de Sant Gervasi de Barcelona perquè pugui composar les seves obres maestres. Allà composarà els records de l'Alhambra, la dansa mora, el capritxo àrabe, etc. Però no acaba d'estar satisfet del so que fa la seva guitarra i el 1902 es jugarà el prestigi tallant-se les ungles. Fins aquell moment els guitarristes arpejaven amb les ungles. I ell es tallarà les ungles arranades i que quasi desapareixeran sota la pell i aconseguirà un so diferent que de seguida triomfarà en els concerts europeus i els que fa pels amics a casa seva. Ell té problemes econòmics I el seu germà l'ajuda donant classe als alumnes complementàries i creant una mena d'acadèmia, però el gener de 1906 el Francesc tindrà un atac de feridura que li paralitzarà la meitat esquerra del cos i una recuperació serà lenta i penosa, i sort que els amics l'ajudaran convocant uns concerts bimensuals sota el nom d'Audicions de Tàrrega, mentre ell es va recuperant i reinicia els seus concerts i composa les seves darreres obres, Endecha i Oremus, que del 2 de desembre de 1906, just abans que les molèsties que té el facin tornar a Barcelona, on morirà el matí del 15 de desembre de 1909, sent enterrat al cementiri de Montjuïc. Després serà traslladat al cementiri de Sant Josep de Castelló de la Plana, on té la seva tomba definitiva i un mausoleu. I, naturalment, avui tancarem aquest programa i acompanyarem aquest record de Francesc d'Assís, Tàrrega i Aixer, el gran compositor, amb una de les seves peces. Una de les seves peces que interpretarà el gran pianista John Williams i que serà, en concret, els mítics i mai prou ponderats Recuerdos de la Alhambra. Amb ell ens acomiadem, amb ella aquesta peça, ens acomiadarem de tots vosaltres per avui, emplaçant-vos per la setmana vinent, el Marc Pujol, que és avui el que ha portat tot el pes de la tècnica, ajudat, això sí, pel Toni Olivella, i la Goretti Martínez, que ara doncs, es dedicarà a posar al vostre abast a través de les xarxes perquè ho pugueu escoltar no només quan s'emeti el programa, sinó després també pugueu escoltar aquestes més o menys apressades, més o menys confoses, més o menys clares explicacions d'aquests cinc fets que avui han estat doncs, la Revolució de Praga, el inventor de la fotografia Lluís Daguerre, el Carles I d'Anglaterra, el primer rei que li van tallar el coll, la supressió dels estats pontificis i última i bona, el Francesc Tàrrega, el compositor català. Fins a la setmana vinent, a reveure.